Reunions a minuts, tercera i última hora del Sant Cugat a fons, que obrim amb història de Valldoreix. Qui ens ho pot explicar millor que en Juanjo Cortés, historiador del territori? Juanjo, molt bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé. Última ja en caloreta.
Última sessió de la temporada.
Caloreta aquest estiu avançat que tenim, perquè
sí, que no duri gaire, per favor.
Però, bueno, després igual ens fa fred el juliol, vés a saber, no?
Sí, el temps està boig. Sí, sí. Bé, doncs, en aquesta última sessió hem de continuar parlant per tancar un tema que vam obrir ja fa unes setmanes, que té a veure amb la creació de l'entitat local menor, avui dia coneguda com a entitat municipal descentralitzada. I tots els episodis que ens vas relatar tenien a veure amb intents, intents, intents. Vull dir que això va ser una feina d'anys.
Va fer una feina de gairebé un segle, o més o menys un segle, no? I amb una voluntat de ser i de tenir una autonomia local. Per tant, va haver-hi moltes generacions de valldoreixens que van estar implicats en la reivindicació i intentar assolir, doncs, el tenir un govern local propi, cosa que no van aconseguir durant molts i molts anys.
Doncs en l'últim capítol ens vam quedar amb l'últim intent que justament es va produir passada la Guerra Civil.
Efectivament, el 1948 va haver-hi la voluntat de crear un nou municipi, just als anys de la postguerra, juntament amb les associacions de la Floresta i de Mirasol, l'Associació de Propietaris de Valldoreix, van intentar conjuntament, amb unes trobades que van tenir lloc a la Masia de Can Major, actualment la Masia Rosàs, d'estudiar la viabilitat de convertir-se en municipi, el que més o menys correspondria a l'antiga parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, els límits d'aquesta antiga parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, que no corresponen als actuals. Però es van desmarcar ràpidament les associacions de Mirasol. De fet, hem de tenir en compte que l'associació Mirasol era de bastant nova creació i era una urbanització amb un nom comercial just acabada la guerra, l'any 39, que es va impulsar la família Borràs, tota l'urbanització del que actualment coneixem com Mirasol. I la Floresta ja tenia una solera i havia assolit una personalitat pròpia amb una identitat molt manifesta des de l'època que s'anomenava la Floresta Pearson. Per tant, es van desmarcar i no va fruir aquesta possibilitat de crear un municipi en el que havia estat antigament
més extens.
Molt extens. De fet, ocuparia tot el districte de les Planes, el districte de la Floresta actual, l'àmbit territorial de Valldoreix, tota la zona del que actualment és Can Trabal i fins a la Rabassada, per entendre'ns, i tot el que són els actuals districtes de Mirasol i de Magener. Per tant, una extensió molt important, no? I bueno, però això va ser un intent que no va prosperar. Per tant, van continuar amb els intents. I entraríem al que a vegades he anomenat la dècada decisiva, que és la dècada dels anys 50.
O sigui, a partir de llavors és ja una miqueta més enferm, no?
Exacte.
Tot el que es fa.
A l'any 48 això queda en stand-by, i l'any 53 l'Associació de Propietaris, el seu president, fan un nou intent ja enferm, posant tota la cara a la graella, i a més se n'adonen que s'ha de fer pedagogia de la identitat valldoreixenca i dels greuges històrics que ha tingut aquest territori respecte al municipi de Sant Cugat, que no ha estat capaç de donar tota una sèrie de serveis i de necessitats i de reivindicacions que havien anat demanant històricament a l'Associació de Propietaris. A tal efecte, s'encarrega un llibre, que de fet és un llibre d'història bastant interessant i que no ha perdut part del seu interès, tot i que ha passat molts anys, i a l'any 53 s'encarrega un llibre en el Roberto Gil i el Ramon Escaiola, se'ls encarrega un llibre que és la història de Valldoreix, on no només es fa un repàs de tot el que havia estat Valldoreix antigament, especialment a través del Castell de Canals i d'altres elements, sinó que també hi ha una part molt important d'aquest llibre de tot l'impuls des de l'any 18, fonamentalment, a partir de la creació de l'Associació Vilajardí de Valldoreix, i de tots els greuges històrics que han demanat a Sant Cugat reiteradament, que l'Ajuntament no ha pogut fer front o no ha volgut o no ha sabut donar aquesta sèrie de serveis i totes les fites que s'han assolit des de la societat civil valldoreixenca, des de la central telefònica que van buscar ells mateixos, des de el baixador o l'estació que es va pagar entre tota la gent veïns de Valldoreix que van fer aportacions, el no permís per crear un mercadet, un mercat municipal a Valldoreix, que de fet hi existeix l'estructura encara del que havia estat aquest mercadet a la zona de Can Cadena, la zona de botigues de Can Cadena, que no va donar permís tampoc l'Ajuntament. És a dir, tota una sèrie de greuges històrics, de demandes que s'han fet, tant d'urbanització com de serveis, i que no s'han assolit. I altres que s'han assolit a través d'això, de la iniciativa de la societat civil. I aquest llibre recull la identitat i la història de Valldoreix, i també recull aquests greuges, en certa manera, i demostrant que Valldoreix s'ha fet a si mateix amb la voluntat de la seva gent, no? I tot el que els serveis que teníem fins al moment han estat gràcies a l'esforç de la societat civil i no pas de la institució, que en aquest cas, la institució de referència, que en aquest cas seria l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, és el moment en el qual el Carles Camps, que és el president de l'associació en aquell moment, fa aquest impuls i no només es fa aquesta pedagogia amb el llibre que apareix l'any 56 i que, per tant, tothom pot llegir-ho i es crea un boom de sensibilitat i d'identitari de Valldoreix molt important en aquesta dècada, amb aquest estudi i amb aquesta publicació d'aquest llibre, sinó que, a més, paral·lelament es va treballant tot el que és la demanda, el que seria la creació d'una carta municipal per a Valldoreix. La carta municipal vindria a ser aconseguir una autonomia local, no? El que en l'Estatut de Calvo Sotelo de principis de segle es parlava de carta municipal com això, com una autonomia local i tenir una sèrie de competències dintre d'un municipi. Es presenta a l'agost del 56 una sol·licitud en l'Ajuntament de Sant Cugat, la qual assignen 149 caps de casa, perquè en aquell moment, per una qüestió d'època i de cultura i tal...
Caps de família, vols dir?
Els caps de família de l'època, que se diu els caps de família. Per tant, només signen això, els caps d'una família. Són 149 de les 183 famílies que vivien a Valldoreix. I, a més, també van signar aquesta sol·licitud 105 famílies que no estaven empadronades a Valldoreix, però sí que tenien residència, una segona residència, estiuejants, bàsicament, que també donen suport a la creació d'aquesta carta municipal. La qual cosa significa que en aquell moment més d'un 80% de la població de Valldoreix estava a favor de la creació d'un òrgan administratiu propi, d'una administració pròpia per gestionar els recursos i gestionar-se a si mateix. La cosa no va ser fàcil, tot i que hi havia aquest impuls de la majoria de la societat valldoreixenca, tot i que hi havia aquest impuls i el lideratge del Carles Camps i més tard del Ramon Escaiola, que va assolir des de l'any 54 la presidència de l'Associació de Propietaris, la cosa no va ser fàcil. De fet, la majoria de l'Ajuntament de Sant Cugat estava en contra, fins i tot algun regidor, per exemple el del Movimiento, que tenia un comerç a Valldoreix, es va manifestar obertament en contra. Per tant, teníem a la Falange en contra de la constitució de la MDD, bueno, l'entitat local menor de Valldoreix. L'advocat de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Josep Maria Pisunyer, també va fer informes desfavorables a la creació, però tot i així, l'alcalde Martí Gras de Sant Cugat va donar recorregut en aquest expedient de petició i va haver-hi informes favorables al suport de la Diputació de Barcelona, de la Comissió d'Urbanisme i el Servei Provincial d'Inspecció i el Servei d'Assessorament de les Corporacions Locals.
Doncs ara sí que semblava que anava de debò, eh?
Aquí van posar-ho tot, i se les van jugar, s'ho van jugar tot. El que passa és que, va ser complicat. Segons alguns diuen que, com tots eren del règim, aquestes coses, que va ser molt fàcil, o que es va crear des de dalt. i la veritat és que va ser complex i dificultós, i es va fer servir totes les cartes i tots els contactes i totes les, totes les eines que podien tenir a la base en aquell moment. El 21 de març del 57, aquest expedient amb un informe desfavorable de l'Ajuntament de Sant Cugat, però amb tots aquests altres informes favorables per part de la Diputació i del Servei de Governs Locals, etc., va arribar a Madrid, al Ministeri, i bueno, aquí va haver passar, evidentment, tots els filtres del Consell d'Estat, etc., fins que el 5 de setembre de l'any 58, curiosament, i els que ja tenim una certa edat ho recordarem de los telediarios de l'època, que el Generalísimo, com li deien, estava en el Pazo de Meirás, pues precisament el 5 de setembre del 58 va haver un Consell de Ministres al Pazo de Meirás, i en aquell Consell de Ministres es va aprovar, tal com va dir el Consell de Ministres, por estimar con características peculiares dentro del municipio al que pertenece el lugar de Valldoreix, doncs es va crear, es va donar carta de naturalesa a que es creés l'entitat local menor de Valldoreix. Va ser una gran festa perquè encara Valldoreix estava acabant l'estiu, encara hem de pensar que la gent, els estiuejants, la majoria de la població que omplia Valldoreix a l'estiu, no marxàvem fins a la festa major aproximadament, fins que començaven les escoles, i per tant va haver-hi una gran festa de celebració popular, sense estar preparada aquesta festa, per la creació, perquè el Consell de Ministres havia creat l'entitat local menor de Valldoreix.
No serà aquesta efemèride la justificació de la festa major en
no,
el mes de
setembre? No. La festa major de Valldoreix és el 16, que és el patró, el titular de la parròquia, que és Sant Cebrià.
Dic, home,
màrtir,
ja posats.
I això ens ve des de temps immemorial, des de la mitjana, no. Va coincidir l'època, però no, ni de bon tros. De fet, des de que es va crear pel Consell de Ministres fins que es va constituir, va passar un temps. Va ser el 16 de novembre del 59, en el moment que es constituïa la Junta Veïnal, perquè, a més, antigament el governador civil havia de fer una terna, buscar tres persones, proposar-ho, etc., i buscar la persona més idònia perquè fos, en aquest cas, l'alcalde de l'entitat local menor. I, a part, també amb els que havien de ser els vocals d'aquesta Junta Veïnal. I es va considerar que la persona ideal per ocupar aquest càrrec era el màxim impulsor d'aquesta última trajectòria, de quan es va posar tota la cara de graella, que va ser el Ramon Escaiola i Villaró. I el van acompanyar en l'equip de govern el Joan Fuster i Montardit, que estava vinculat a el que avui dia coneixem com el Mas Fuster, i en Mateo Navarro Millán, que van ser els dos vocals que van formar el primer govern de l'entitat local menor de Valldoreix.
Deixa'm fer-te una pregunta, Juanjo. És una qüestió de concepte. El terme pròpiament per determinar aquesta persona que se'n fa càrrec és alcalde? Ho dic perquè ara mateix nosaltres, quan ens referim a Valldoreix, no parlem d'alcalde, sinó que parlem de president o presidenta.
Fixa't que jo estic parlant de l'època de l'entitat local menor,
sí,
i estic dient alcalde. Si parlés d'ara, de l'actual president, és un president. És el president. Això ve donat perquè l'any 91-92 es produeix una reforma del món local a Catalunya i es fa el text reforç de la llei municipal de Catalunya, per la qual es canvia la denominació d'aquest tipus d'administració, que passen d'entitats locals menors a entitats municipals descentralitzades. I la persona que està al capdavant passen d'alcaldes a presidents, cosa que no ha succeït en altres parts de l'Estat. Hi ha altres comunitats autònomes que encara conserven el concepte d'entitat local menor o entitat local autònoma o altres denominacions, però la majoria dels seus càrrecs institucionals són alcaldes, no, cosa que a Catalunya no és així.
Perfectament aclarit.
Per tant, a nivell històric, estem parlant de l'any 58,
correcte,
en aquell moment, alcalde, no són presidents. El que passa és que el senyor Escaiola era president també, continuava sent president de l'Associació de Propietaris, i en el moment que és nomenat ho deixa, i és substituït també per una altra persona molt important en la història contemporània de Valldoreix, que és Josep Maria Coll i Médico, que va ser president de l'Associació de Propietaris, president de Roja Valldoreix, i que va col·laborar molt estretament amb el Ramon Escaiola i que anys després no el va substituir, perquè entremig va haver-hi el Rosàs com a alcalde durant un any i mig, dos, però que també va ser un alcalde important dintre de la història de Valldoreix. Per tant, un altre personatge també a tenir en compte, el Josep Maria Coll i Médico, en aquest moment de Constitució.
Juanjo, tens comptabilitzats quants alcaldes presidents han passat ja per l'MD?
Home, així de memòria, puc dir els noms. El primer va ser l'alcalde Ramon Escaiola, després va ser l'alcalde Rosas, l'alcalde Coll i Médico, l'alcalde Ferrer, que va ser l'alcalde de la Transició, justament. Després va venir el primer alcalde democràtic, que va ser el Martínez, el Josep Lluís Martínez, que va ser el primer alcalde conegut democràticament l'any 79, perquè són els primers resultats que van sortir, i per tant la premsa va donar com primer alcalde el José Luis Martínez a Valldoreix, que era del PSC. El va substituir el Orús, el Francesc Orús, que es va presentar com a independent. Amb aquest després el va substituir l'alcalde Massanés, que va repetir durant dos mandats, el primer com a Convergència i Unió i el segon com a independents. Després va venir el Jaume Sant Martí, després del Jaume Sant Martí va venir el Paraire, el president Paraire, després del Paraire dos mandats de la Montserrat Turu i ara portem dos mandats del president Puig.
O sigui que estem en l'onzè.
Has fet el compte mentre jo anava recitant.
Sí. Però és fantàstic, quina memòria.
Bueno, ho tenim a la mà,
no,
hem estudiat.
No, és que només amb aquests noms hem fet el recorregut.
Des de la Constitució de l'any 58.
Sí, senyor.
Fins al present.
Sí, senyor. Ens queda, un minutet per posar algun punt allò específic, important, en aquesta història de la creació de l'IMEDIC?
Sí, ens situem a la primavera de l'any 59, just acaba de constituir l'entitat municipal descentralitzada, perquè entre desembre del 58 i el març del 59 passa una cosa molt curiosa, cosa que avui en dia seria impensable, i és que es determina quin és el límit territorial d'aquesta nova administració, d'aquesta nova entitat municipal descentralitzada o entitat local menor. Es va constituir sense saber quins serien els límits, i curiosament els límits que es determinen en aquest procés no corresponen a cap criteri històric, sinó que corresponen a interessos i a ser possibilistes, perquè una bona part del que era Valldoreix va quedar fora, no correspon ni a l'antic terme de Canals ni a res, sinó que els límits que sorgeixen de l'any 59, de la delimitació de l'any 59, són absolutament arbitràries i possibilistes entre l'estira i arronsa, les forces de poder entre la nova institució i l'Ajuntament de Sant Cugat, que tampoc volia perdre un gran territori. Per tant, curiós.
Una dada curiosa, sí. I amb aquesta dada curiosa tanquem aquest capítol, tanquem la temporada i t'emplacem al curs vinent.
Encantat de continuar explicant històries de Valldoreix.
I nosaltres de rebre't aquí per escoltar ben atentament tot això que ens expliques. Juanjo, que vagi molt bé l'estiu, bones vacances.
Bon estiu a tots.
Gràcies, bon dia.